l'11 de juliol, el Consell de Ministres aprovava el controvertit projecte de llei de seguretat ciutadana. Segons el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el text inclou totes les observacions essencials dels òrgans consultius i de les organitzacions consultades amb les que el Ministeri d'Interior havia estat en contacte. Les organitzacions eren, entre d'altres, Intermón Oxfam, Greenpeace i també Amnistia Internacional. Segons el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, el text compta, obrim cometes, amb totes les garanties de constitucionalitat i amb un escrupolós respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques. Aquesta nova llei és la que des de fa una setmana ha de substituir la llei Corcuera del 1992. El 16 d'octubre, avui fa justament una setmana que ha començat el debat i la tramitació de la llei al Congrés dels Diputats. Amnistia Internacional considera que algunes de les infraccions introduïdes podrien amenaçar l'exercici dels drets, com són el de la llibertat de reunió pacífica, d'expressió i també el dret a la informació. Per parlar-ne, tenim a l'altra banda del telèfon el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Dani Vilaró. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
En declaracions del director de la secció espanyola d'Amnistia Internacional, Esteban Beltrán, el projecte ha millorat respecte a la seva versió inicial, però d'aprovar-se tal i com està, diu, podria suposar una restricció innecessària i injustificada de la protesta contrària al dret internacional.
Sí, exacte. Nosaltres al juliol, quan va entrar al Consell de Ministres, abans havíem introduït algunes recomanacions que vam traslladar al Ministeri de l'Interior i aquestes es van recollir, no? Per exemple, doncs, el principi de no discriminació en les identificacions que fa la policia de persones.
Aquesta sí que ha estat recollida.
Aquesta ha estat recollida. I després també una altra que és bé que la dissolució de reunions o de manifestacions pacífiques doncs fos l'última mesura que prengués la policia, no de vegades com veiem que de seguida doncs la policia intervé per dissoldre una manifestació. Si aquesta específica, aquest hauria de ser el recurs a la violència o el recurs a la força per part de la policia, hauria de ser l'últim recurs, i això també s'ha recollit. Però és cert que, com diu el director d'Amnistia, que bàsicament el que es fa és ampliar poders a la policia, als cossos de seguretat, i a canvi es treu garanties als ciutadans i s'estan amenaçant drets. El ministre diu que no, nosaltres creiem que sí que s'estan amenaçant drets, sobretot vinculats a tota la qüestió de les manifestacions, no? La llibertat de reunió pacífica i de manifestació pacífica.
De fet, el text recull, feies referència que augmenta els drets policials, doncs que no es podran difondre les fotos dels agents, si és que això posa en perill la seva seguretat personal o l'operació policial.
Sí, aquest és un dels punts que nosaltres creiem que limita clarament el dret a la protesta de les persones i obre també una porta bé, que no ens agrada, que és la impunitat policial, no? El fet que un ciutadà, no només un periodista, sinó un ciutadà, estigui gravant...
Exacte, no? El dret de la informació és de tothom, no només aquells que exercim la professió periodística.
Exacte, no és... Molta gent pot pensar que el dret a la informació és només per aquell periodista que va degudament identificat en una manifestació, i no. El dret a la informació el pot exercir qualsevol ciutadà en qualsevol moment, i pensem que en una manifestació que algú estigui documentant una actuació policial... bé, és a vegades una prova que es pot fer servir en un cas de possibles abusos o violacions de drets humans per part dels agents de la policia, que desgraciadament sabem que es produeixen de tant en tant, no? I per tant, limitar això és obrir una porta a la impunitat policial i ens fa pensar també en que desprotegeix el ciutadà davant de qualsevol procés judicial on no pugui aportar doncs, determinades proves o determinades proves gràfiques, no, d'aquell abús que s'ha comès.
Parlàvem de que retallava drets als ciutadans, parlàvem, per exemple, del dret de manifestar-se. El text inclou específicament i retalla el dret de manifestar-se davant del Congrés dels Diputats i Senats, parlaments autonòmics, i aquesta nova llei vol sancionar amb 30.000 euros aquells que ho facin. De fet, el primer esborrany preveia una sanció de 600.000 euros per això.
Sí, s'han reduït algunes de les multes, però al final el que ha passat és que s'han augmentat moltíssim les multes. Nosaltres hem documentat que s'han passat de 27 infraccions que hi havia a la llei Corcuera, la llei actual,
sí.
N'hi hauria ara 47, és a dir, n'hi ha 20 de nova creació, s'han tipificat noves sancions, nous delictes, segons el govern. Nosaltres pensem que no ho són, com per exemple convocar sense autorització, no? La típica manifestació espontània que es pot produir com a reacció a un fet inesperat o a un fet d'actualitat que provoca una reacció ciutadana indignada davant d'un partit, davant de la seu d'un partit polític o en una plaça.
Els escarnis, no? Per exemple, que havien estat denunciats pel govern i que l'administració ha fallat a favor de la gent que manifestava.
Exacte, doncs això es manté i amb multes importants de fins a 30.000 euros en el màxim. I després també el que deies, no? Els escarnis, no? Davant de la seu d'un partit polític, per exemple, en procés, durant un procés electoral, durant una campanya electoral. Pensem, per exemple, el que va passar doncs, a les eleccions del 2004, doncs, bé, en aquest moment doncs, també estarien sancionats amb multes importants. No? Nosaltres el terme general que estem explicant és que no hi ha un problema real de seguretat ni d'ordre públic a l'Estat espanyol que justifiqui que ara el govern es tregui més sancions de les que ja existeixen. No existeix aquest problema de seguretat i, per tant, si només l'1%, i aquesta és una dada reconeguda pel govern espanyol, si només l'1% de les manifestacions tenen incidents violents, només l'1%, perquè ara estem regulant tant i creant noves tipificacions i noves sancions per unes manifestacions que en el 99% no són violentes. No hi ha un problema de seguretat, no hi ha un problema d'ordre i, per tant, l'única interpretació que fem és que tota aquesta regulació el que busca és limitar el dret a la protesta pacífica perquè simplement no agrada.
De fet, ens explicaves que el nombre d'infraccions ha passat de 27 a 47 infraccions. Respon això a una necessitat que té el govern o el Ministeri d'Interior de respondre doncs, a un context social en el que últimament es veuen més manifestacions i més queixes al carrer que fins ara?
Sens dubte, és una mica el que deia, no? Com que no hi ha aquesta motivació real de seguretat ni d'ordre públic, és a dir, no han augmentat les manifestacions violentes, no han augmentat els incidents al carrer, sinó que simplement el que hem vist és més gent al carrer manifestant-se, la majoria pacíficament, doncs en resposta a una situació de crisi o a una situació de tensió social, el govern el que fa és regular aquelles coses que no li agraden d'aquestes manifestacions que hem vist, sobretot a partir del 15M o a partir del 2011, com els escarnis, com les concentracions no autoritzades, com les concentracions davant de parlaments o del Congrés, per intentar posar-les en el sac de totes aquestes infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana. És això que dius, al final és el govern intenta donar resposta a noves formes de protesta que no el convencen o no li agraden i per això les tipifica com a sanció.
Hi ha manifestacions que seran sancionades per no haver estat prèviament notificades, però sí que és veritat que en el context en el que vivim i arran de les notícies que rebem immediatament, potser moltes vegades hi ha concentracions i manifestacions que no estan senzillament organitzades per alguna organització o alguna entitat, sinó que són més aviat espontànies i no tenen temps no, de notificar aquesta manifestació amb el previ entelament que es demana.
Sí. Aquest és un dels casos que més preocupa, no? Aquestes manifestacions espontànies normalment responen a fets d'actualitat, no? Es coneix una notícia, es coneix un fet sobtat o que afecta a moltes persones, immediatament es produeix una convocatòria, normalment per les xarxes socials o simplement pel boca a orella, i molta gent es concentra davant d'un lloc. Aquestes són les que ara formaran part d'aquestes sancions noves que es vol fer, i la veritat és que, bé, penalitzen molt sobretot l'organitzador o la persona que en dona veu. És a dir, si hi ha algú que convoca a través de les xarxes socials, doncs aquesta persona que convoca
serà la persona penada.
Serà la persona que normalment serà penada. No tota la gent que acudeixi, si són milers, doncs serà molt difícil identificar-los a tots, no? Però sí aquella persona que hagi fet córrer la veu o aquella persona que sigui la que oficialment està darrere d'aquella convocatòria.
El termini per a les esmenes d'aquest projecte de llei s'havia ampliat fins al dia 16, que era dijous passat, en el moment en què va ser començat a ser debat en el ple.
Sí.
Quins recursos teniu ara per intercedir en aquest projecte de llei?
Ara, les esmenes de l'oposició, que eren esmenes a la totalitat, és a dir, molts grups parlamentaris de l'oposició, excepte gairebé tots, menys el Partit Popular, van presentar esmenes a la totalitat d'aquesta llei, han estat ja rebutjades, és a dir, el Partit Popular les ha rebutjat, i ara s'estan introduint algunes altres esmenes més parcials, no? D'articulat o d'alguna sanció específica. Estem en aquest impàs, no sabem exactament encara en quin punt ens trobem. Nosaltres tenim oberta una ciberacció a la nostra pàgina web, que ja ha aconseguit més de 20.000 firmes en menys d'una setmana, que el que fa és intentar demanar als grups parlamentaris, a tots, doncs que intentin frenar aquests punts que nosaltres veiem més foscos en quant a drets humans. Sabem que el Partit Popular també està esmenant el seu text, però ho fa en una direcció que tampoc no ens agrada, no? Ahir mateix coneixíem que està intentant regular a través de la Llei de Seguretat Ciutadana el que són les devolucions en calent que s'estan produint a les fronteres de Ceuta i Melilla.
Tema que també està al dia.
Sí, i ho està intentant posar en aquest paquet de la Llei de Seguretat Ciutadana, intentant legalitzar una cosa que és il·legal en el dret internacional i en el dret europeu, que són aquestes devolucions que es produeixen de persones que intenten saltar la tanca. Doncs això també està intentant entrar en aquesta Llei de Seguretat Ciutadana, cosa que és absurd, perquè primer perquè és il·legal segons el dret internacional i després perquè tampoc no entenem que això sigui un problema que hagi d'entrar en una llei de seguretat ciutadana. Estem parlant de qüestions humanitàries, estem parlant de qüestions d'asil i refugi, que tenen molta literatura i moltes lleis a darrere i que no s'haurien de regular des d'una òptica estrictament policial.
De fet, són moltes les organitzacions que han enviat esmenes a aquest projecte de llei en molts dels seus punts. Però a part del decret de llei del que estem parlant, també hi ha una profunda preocupació per la reforma del Codi Penal que ja està en marxa.
Sí, perquè van una mica lligades, no? Perquè aquest Codi Penal el que fa també és tipificar com a delicte algunes de les qüestions que estàvem parlant, no? I bé, pensem que també aquí no tenim tants detalls, això encara no ens han explicat molt bé com ho estan fent. A més, també és una reforma que s'està allargant molt, gairebé més que la Llei de Seguretat Ciutadana, i ens temem que, bé, poden passar dues coses, o una és que el govern s'estigui fent enrere d'algunes de les coses que volia reformar en el Codi Penal, doncs pels dictàmens que ha rebut d'advocats o de tot el sistema judicial, que també ha pogut dir la seva, o l'altre és que, bé, realment vagin pas a pas i un cop estigui aprovada aquesta Llei de Seguretat Ciutadana, llavors el segon pas sigui reformar aquest Codi Penal, endurir-lo, no?, que és el que ens temem.
Quins són, creus, Dani, els motius que van portar Fernández Díaz a fer aquesta reforma tan polèmica, fins i tot ens explicaves, dins del seu partit? Perquè s'ha parlat que també pot tenir relació amb la sortida de la presó dels Etarres per l'anul·lació de la doctrina Perot, tot i que el govern, de fet, ho nega.
Sí, a veure, la qüestió antiterrorista està clar que pesa molt, tot i que nosaltres el que estem dient des d'Amnistia Internacional és que després de 3 anys de cessament de l'acció armada per part d'ETA, doncs encara no s'ha fet cap pas en cap sentit, no? I aquest immobilisme és el que també preocupa l'organització, no? Està clar que la política antiterrorista pesa molt en aquest ministre de l'Interior actual i segurament les reformes que està intentant també van en aquesta línia. Però bé, nosaltres també el que estem recordant, i hem presentat una agenda de drets humans i pau per a Euskadi, també Amnistia Internacional, és que a una nova situació com la que s'està produint a Euskadi després de 3 anys de cessament de l'acció armada per part d'ETA, doncs també hi ha d'haver respostes per part del govern, no només per part d'ETA, sinó per part del govern. I bé, hi ha qüestions que s'han de discutir i alguna vegada s'han de posar sobre la taula, com és l'acostament de presos i altres qüestions que van més enllà de l'enduriment de penes.
Moltes gràcies, Dani Vilaró, per acostar-nos a tota aquesta polèmica. Recordem que fa una setmana que està sobre la taula del Congrés. Recordem que Amnistia Internacional ha engegat aquesta nova ciberacció per demanar a aquests grups parlamentaris que protegeixin el dret de la protesta durant aquest procés de debat de la llei. Dani, com sempre, un plaer haver comptat amb la teva participació al magazín.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Adéu-siau.